Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria. Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, elevo a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen 2 minuts de les 12 del migdia, us informa Anna Closa. L'hotel de Barcelona, on ahir hi va haver un segrest, recupera la seva normalitat. Alguns hostes han manifestat haver passat por i asseguren que aquestes vacances les recordaran per sempre. Allà hi tenim a la nostra companya Sílvia Muñoz.
Els hostes encara no s'ho expliquen. No esperaven viure una situació així. En Rudi i la Janet són dos hostes del Canadà que diumenge agafen un creuer a Barcelona. Així ens han explicat com han viscut els fets.
Oh, it was very exciting. Yes, very exciting.
Va ser molt excitant. No teníem ni idea del que estava passant. Estàvem cansats perquè havíem de matinar i la gent mirava des de la porta dient que hi havia la policia. Ells ens van dir que baixéssim al lobby i vam esperar uns 20 minuts.
And I almost had my shorts on.
Unes vacances que han qualificat de memorables i han assegurat que sempre les recordaran.
Gràcies, Sílvia. I el govern espanyol ampliarà el tram de l'AP7 entre Hospitalet de l'Infant i l'Amposta amb un tercer carril. Segons ha apuntat el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports i Mobilitat, Xavier Flores, el projecte estarà enllestit aquest any.
El que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió, puguem superar per un altre costat, o sigui, per tant és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
Flores també ha apuntat que s'adaptaran els accessos entre l'A7 i l'AP7 perquè les dues vies puguin estar millor connectades. A tot això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat de paraules les propostes del govern espanyol sobre el quart cinturó del Vallès que aquest divendres presenta la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En aquest sentit, tot i que l'executiu de l'Estat ha informat que hi ha un acord amb la Generalitat i els ajuntaments de la zona en relació al futur de la carretera B40, Aragonès ha assegurat que aquestes propostes no estan sustentades en cap acord concret i que, per tant, són només paraules. I encara en mobilitat, l'àrea metropolitana de Barcelona considera insuficients les mesures impulsades per la Generalitat per evitar la congestió de la xarxa viària metropolitana. Per aquesta raó, reclamen al govern mesures urgents, concretes i decidides per poder reduir els embussos. Demanen que s'executin els carrils bus pendents, també es creïn noves zones d'aparcament desplaçament a les estacions ferroviàries i també reclamen que el Port de Barcelona estigui obert les 24 hores del dia als camions per així poder agilitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies. D'altra banda, més de 1.350 joves d'entre 18 i 29 anys es beneficiaran de l'ajut de 13.500 euros del Departament d'Empresa i Treball per fomentar l'autoocupació. La conselleria destina més de 18 milions d'euros a la línia i incrementa el pressupost un 83% respecte a l'inicial per donar resposta a les sol·licituds. L'objectiu és que aquests joves es donin d'alta i es mantinguin com a persones treballadores autònomes, com a mínim durant un any de forma ininterrompuda. I acabem amb un apunt musical, perquè el grup Sopa de Cabra ha versionat la seva versió Mai trobaràs.
Mai trobaràs el teu príncep blau. Mai trobaràs el teu príncep blau.
Mai... Aquesta versió l'han fet amb Buos, Ginestà i The Tietz. Per cert, que han posat noves entrades a la venda pel concert que oferiran el proper 26 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. I ara els esports amb Xavi Toscano.
La reunió del Barça amb el representant del migcampista Gavi ha acabat sense acord, segons acaba d'avançar el diari Esport. Ivan de la Peña, representant del jove futbolista, s'ha reunit aquest divendres a les oficines del club amb Mateu Alemany i Jordi Cruyff per negociar la renovació del seu contracte. La trobada només ha durat per o mitja hora i les dues parts s'han reafirmat en les seves posicions i no s'han produït, per tant, avenços significatius. La gent del futbolista demana unes condicions semblants a la de les darreres renovacions efectuades al Barça i el club blaugrana de moment només li ofereix per ara un contracte progressiu, tot i ser conscient que no es pot deixar perdre una de les perles de l'actual plantilla. D'altra banda, el jugador del Barça, Sergi Roberto, signarà aquest migdia la renovació del seu contracte. El futbolista de Reus està citat a la una del migdia a les oficines del club. Roberto, que ja es troba recuperant-se de la seva lesió, acabava la seva vinculació amb el club blaugrana aquest 30 de juny, però el tècnic Xavi Hernández n'ha avalat la seva continuïtat per ser un jugador polivalent que pot fer servir en diferents posicions. El jugador ha acabat adaptant-se a la realitat econòmica del club i ara passarà a cobrar un 60% menys del salari que cobrava ara. En bàsquet, el seleccionador espanyol de l'equip femení, Miguel Méndez, ha donat a conèixer la llista de convocades per als partits contra Eslovènia i Itàlia dels dies 18 i 19 de juny. Aniran les jugadores Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Laura Peña, Letícia Romero, Ángela Salvadores, Leo Rodríguez, Caral Casas, Alba Torrents, Maria Conde, Paula Guinzo, Maria Araujo, Irati Echarri, Raquel Cabrera i Lola Pendante. Els dos partits que jugaran el cap de setmana que ve han de servir per continuar formant i consolidant l'equip de cara al novembre, que es juga la classificació per a l'Eurobàsquet de l'any que ve. I acabem amb un apunt de motor, perquè d'aquí a una hora comença la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bakú de Fórmula 1 a l'Azerbaiyán. Ferrari arriba en aquest Gran Premi amb l'objectiu d'oblidar la mala actuació que va protagonitzar l'última cursa a Mònaco. La lluita de l'escuderia vermella serà contra el Red Bull de Verstappen, que lidera el Mundial amb 9 punts d'avantatge sobre Leclerc i 15 punts respecte al flamant guanyador de Mònaco, Checo Pérez, que és precisament l'últim pilot que va guanyar el circuit de Bakú i vol celebrar la seva renovació per 2 anys més amb Red Bull amb una nova victòria.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel. Pol Mercè et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Wrong...
no ballar...
Què, què?
Perdona, va dir que no ballar això amb l'Helena Neira és com estrany, sí.
Sí, falta algú aquí, no? Sí. La tenim a l'altre costat del telèfon. Helena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Bon dia, Helena.
Bon dia, estoy.
Estàs presente, eh?
L'estaves ballant també tu, oi, eh?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Con las ganas que teníamos, Helena, de veure't i de compartir Stranger Things 4, mare de Déu.
Que ja el teni...
que... Bueno, m'encantava a mi. La Olga més...
Just, estic a dos capítols. Aquest cap de setmana ja ho rematem. Madre és que mia. Com ho comparteixo amb els fills, s'ha de veure de dia. Perquè de nit fa una mica de por. I llavors de dia només
ho podem...
Jo
ja no dije.
Sí, ja ens vas avisar, Helena, que feia una mica de por aquesta quarta temporada.
Jo ja avisé que dava un poquito más de
yuyu. Ostres, i quan és els següents capítols? El juliol, no?
En julio. Sí, en julio.
Bueno, doncs estarem molt, molt, molt pendents, però per ser avui, Helena, de què parlarem?
Pues mira, hoy traigo una sección homenaje a Olga, porque sé que a ella le encanta reír y dice, oye, qué mejor manera de traer un poquito de feel good a la sección después de tanto terror y tanto miedito de la última vez que estuve por ahí.
¿Sí?
Oye, hablemos de las sitcoms, hablemos del género seriéfilo que da más risas, que da más alegrías y que nos deja esa sensación tan buena después de haberla visto.
Quina maravilla, que bé. És que ja ho penses i ja t'entren ganes de riure. Ja estàs somrient.
Totalment. Per cert, clar, hem sentit molt l'expressió aquest sitcom, però potser hi ha gent, Helena, que no sap d'on ve el terme sitcom.
Es que ya sabes que los del audiovisual a veces somos un poco snobs y siempre utilizamos palabras que vienen del inglés, yo la primera, y realmente viene del inglés la expresión, es el acrónimo de Situation Comedy, es decir, una comedia de situación, y se llama comedia de situación porque la mayor parte de la acción transcurre, fijaos, daos cuenta, siempre en el mismo sitio, en los mismos decorados, espacios reducidos. Claro, es un formato que a la televisión le venía tradicionalmente muy bien porque era muy rentable, porque no tenían que hacer grandes inversiones en localizaciones, no tenían que llevar las cámaras a ninguna otra parte. Aunque bueno, ya hemos comentado alguna vez que lo que se ahorraban por un lado se lo gastaban en otro, por ejemplo, en salarios al talento.
Ah, claro, a més de les localitzacions reduïdes que deies, tenen altres característiques, no? Molt reconeixibles les sitcom, Helena.
Las sitcoms tienen como han evolucionado un poco a lo largo del tiempo. Ahora ya hay sitcoms que no respetan lo que sería el manual, ¿no? Los mandamientos de la sitcom, pero lo normal, lo más característico es que las acciones sean autoconclusivas, es decir, que cada capítulo tiene un principio y un final, y ya una vez conoces a los personajes, realmente es que te da igual el orden en el que veas la serie, porque cada serie es una historia en sí misma, ¿no? Evidentemente siempre hay una trama, ¿no? que atraviesa todas las temporadas, pero en principio, si ya más o menos estás familiarizado con los personajes de la serie, puedes verlos en cualquier orden, que no pasará absolutamente nada. También es verdad que una característica muy típica es que el humor está basado pues en la broma casi siempre verbal, la facilona, o la broma visual, lo que se llama el gag, y también alcanza como el máximo exponente lo que los guionistas llaman el humor de situación. ¿Qué es el humor de situación? Es el humor que se hace recaer sobre el desarrollo de la trama, es decir, una broma que tiene sentido precisamente porque esa broma la hace un determinado personaje.
Claro.
Por ejemplo, en Friends, las bromas que hacía Joey no tenían nada que ver con las bromas que hacía Mónica o las que hacía Chandler. Ese es humor de situación, es decir, ¿qué pasa? dicho por Chandler no tendría ningún sentido. Tenía mucha gracia cuando lo decía Joey.
Claro, és que és el tono de voz, no? També, o sigui, és el tot el que envolta, diguéssim, un personatge.
Claro, aparte, como eran series tradicionalmente eran series larguísimas de muchísimos episodios, tenías la oportunidad de convertirlos casi en miembros de tu familia, eran los tuyos, entonces claro, los sentías muy cercanos. Y otra cosa que no se me olvide, que caracteriza mucho a la sitcom, igual a alguna gente le da mucha rabia, pero os animo a que intentéis ver, que los hay por internet, algún episodio sin ellas, es que casi siempre tienen risas enlatadas.
Sí.
Y normalmente tenían risas enlatadas porque la mayor parte de las sitcom se grababan con público y eran risas de la emisión en directo, otras no, y entonces se le ponían las risas enlatadas. Y sí que es verdad que dan un poquito de rabia, porque aparte siempre había el... y luego había la carcajada. Pero es verdad que cuando la ves sin las risas, la cosa cambia. Yo os animo a la que lo busquéis en YouTube.
Clar, canvia, però és que era fàcil per fer-ho, no? Amb el mateix decorat, amb un públic que ja va, que està entregat, amb uns personatges que estan més o menys estereotipats o molt marcats, però també com a espectador és superfàcil, perquè... És com això, com estar a casa, no? Tu ja saps més o menys què passarà, però...
T'hi sents bé, no? Estàs còmode.
Ja vas. Sí. És fàcil per tothom i, a més, fan calerons. Vull dir, els hi surt bé el negoci. A ells els hi surt bé.
M'encanta el símil, te lo compro.
Però escolta, Lena, també dius a més que és un dels formats més antics de la televisió, la sitcom.
Mira, el humor mueve montañas, por mucho que nos pongamos a veces muy culturetas y con series pues como Succession, de estas series que digo yo que te quitan la alegría de vivir, al final yo creo que todos necesitamos un poco de alegría y la sitcom es curioso que después de tantísimos años, porque fíjate, la primera sitcom de la historia fue una serie británica que se llamaba Penrose Progress, en el año 1947. Luego ya después vendría I Love Lucy, que es la que... de hecho, la película de Amazon que estuvo nominada este año, tanto Nicole Kidman como Javier Bardem, estaba inspirada en la serie de I Love Lucy. I Love Lucy fue una auténtica celebración, pero imaginaos la de años que se llevan haciendo sitcoms y lo que siguen funcionando incluso con las mismas bromas.
Yeah.
Pero funciona. Si construyes bien a los personajes y haces cosas que tienen sentido, las tramas funcionan aunque hayan pasado años y años.
I per què ens agraden tant, no? Potser té aquest, això que deies, no? La necessitat de riure que tenim, però deu haver-hi alguna cosa més.
Pues mira, ¿os acordáis cuando hablábamos de por qué nos gustaban tanto los malos?
Sí.
Con los malos decíamos que teníamos como una especie de catarsis. En el fondo era nuestro yo más oscuro que decía, ostras, ojalá yo pudiese reaccionar como esta persona y meterle un par de bofetadas a este tío que ha sido un impertinente. Con el caso de las sitcoms, yo creo que la clave es precisamente que nos están poniendo delante a gente normal.
Claro.
Con problemas reales, con problemas muy similares, con vidas que, hombre, evidentemente, pues tener un casoplón como el que tenían Mónica y Rachel en Friends es un poco difícil, pero en general sus problemas eran problemas muy cotidianos. Por tanto, la sitcom yo creo que triunfa porque intenta pegarse al máximo a los problemas de la época y, de hecho, las sitcoms siguen una evolución, es decir, es muy fácil seguir la historia de la vida y la historia de las distintas culturas a partir de las sitcoms, porque las sitcoms reflejan modelos de sociedad y modelos de familia. La sitcom familiar, que es quizás la más popular, refleja de manera muy clara modelos de familia.
Clar, d'alguna manera, Elena, hi ha arribat el moment que estàvem esperant tots, perquè volem escoltar aquestes recomanacions d'Elena Neira, algunes de les teves sitcoms clàssiques preferides. Què? Ho comparteixes?
Oye, voy a hacer una aclaración para que nadie se me eche encima. A ver, no son ni las mejores ni las que están en ninguna listas. Aparte, me he quedado en los 80 y en los 90, porque luego lo querré recuperar con series más recientes. Os voy a simplemente recomendar las que a mí en su momento me hicieron más feliz, algunos clasicazos de cuando era muy peque y luego ya no tan peque, y que creo de verdad, algunas es muy difícil encontrarlas, pero que merece la pena recuperarlas porque, oye, de verdad, siguen funcionando.
Doncs la primera, si us sembla, va, anem als 80, com deia l'Helena, i no ens diràs quina és, perquè primer sonarà,
no, no, no.
Què? La seva sintonia. Vinga, és aquesta.
Claro.
Clar, aquesta sintonia marca tota una època.
Això és els divendres. Els divendres. Wow. Es nota que l'Helena i jo som de la mateixa generació.
Home, jo també ets a dir, perquè jo tenia el Kirk Cameron, eh? Home, també.
Todas teníamos a Kirk Cameron en la habitación.
Ah, exacte.
Oye, y aparte, como a... Que añejo, pero que bien está Kirk Cameron ahora. Os animo a que lo googleéis.
Ah, sí,
a pesar
mira.
De que, bueno,
anem a buscarlo.
Después a lo mejor en Twitter podéis colgar alguna imagen, está estupendo. Es verdad que después de su carrera como actor se metió en montó como su propia comunidad religiosa y está metido en otros temas, pero sí que es verdad que Mike Seaver fue como un poco uno de los iconos teen de nuestra adolescencia, porque la serie se centra precisamente en las aventuras y desventuras de los Seaver, que era una familia que vivía en Long Island, y era muy curioso porque en esta serie por primera vez se planteaba un escenario en el que la mujer era la que salía a trabajar, porque la mujer, después de haber criado a los hijos, volvía a su trabajo como periodista, como reportera, y era el padre el que estaba en casa porque se había montado la consulta, el padre era psiquiatra, se había montado la consulta en casa. Y es el ejemplo de lo que decía antes Olga, el ejemplo de personajes arquetípicos. Tenemos al padre, que es el típico que intenta ser colega de sus hijos, pero es que al final tu padre es tu padre, muy colega, que puedes hacer que quieras hacer las bromas, al final acaban siendo un poco tontorronas. Está el hermano mayor, que es Mike Seaver, que es el ligón, el vago, el que siempre se quiere salir con la suya. La mediana, que es la chica aplicada, que no da nunca ningún problema, que siempre se pelea con Mike porque le fastidia que Mike siempre se salga con la suya.
La rapalé.
Y Ben, que es el pequeño, pues, que hace de niño pequeño.
Madre mía, hem de dir una cosa, Elena, que ja estan... ara que deies tu que parlaves de Twitter, no?, per penjar doncs, aquesta imatge d'ara, no?, del Mike actual, que déu-n'hi-do, ja l'hem buscat amb la Olga, i molt bé, o sigui, confirmem.
Tela,
Confirmem, està molt bé. Ja tenim els nostres oients que ens estan escoltant i estan dient, si us plau, clar, no volem fer spoiler, però hi ha un oient que demana... en Rafa, que diu, si us plau, que l'Elena parli de Frasier.
Pues mira, me viene muy bien que me diga que hable de Frasier porque verás la serie que viene a continuación. Merced, te doy a ti que le des paso.
Venga, va. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Jo ja m'estic veient amb aquella barra, eh?
No me la perdía mai.
Madre mía. Esto no está, de verdad que no está montado, no lo hemos apalabrado. No voy a hablar de Frasier. Iba a hablar de Frasier, pero me pareció que lo que tenía más lógica era hablar un poco del programa que fue la pasarela para hacer Frasier, que fue Cheers. Porque claro, recordemos que el psiquiatra Frasier Crane era una de las personas que iba,
allí, ¿no?
Al bar, al bar de San Balón para desahogarse después de sus sesiones de terapia. De todas maneras, igual la recuperamos en la próxima sección en la que hablemos de sitcoms.
Haremos,
pero bueno, Cheers.
A Rafa. Pero Cheers, yo debo decir una cosa.
Todos los que nos fuimos a Boston después de Cheers, queríamos ir a ver el bar.
Ara, és que és el que has dit tu, Elena. I jo em venia unes ganes quan estava veient, quan veia, no?, Cheers, de poder prendre alguna cosa en aquella barra, sí, no? Vull dir, és que...
Claro, y es tremendo. De hecho, aquí se hizo una adaptación española que no tuvo tanta gracia como la serie original. Y sí que es verdad que fue la cantera de personajes muy populares, no solamente de Frasier Crane, sino también de Woody Harrelson. Woody Harrelson, que no sé si os acordáis, era el camarero lerdo.
Sí, home.
Que
sí,
llegó después de varias temporadas, era el gerente del bar. Bueno, al final la historia de lo verdaderamente emblemático de Cheers era que en lugar de ambientarlo como hacían las sitcoms en el centro de una familia, era un bar al que iba gente de todo tipo y cada uno de los personajes pues tenía sus problemas y planteaba sus historias. Yo creo que la gran magia de Cheers es conseguir que en un escenario prácticamente único, porque más allá del bar, la entrada del bar y el despacho de Sam, no se había ningún decorado más, que la serie funcionase como lo hizo. Es de verdad, no está en ninguna plataforma, pero de verdad que
no
desde
está.
Aquí petición, por favor, que le incorporen Cheers, porque es absolutamente maravillosa. Y de ahí, uno de los personajes más icónicos, como nos comentaba nuestro oyente, es Frasier, que se convirtió en un personaje tan paradigmático que le dieron serie propia.
Per cert, ara, Elena, tanquem generació amb una altra recomanació que ens fas avui, vuitantera, que sona així de bé.
Yo ya veo los jerseys horteras.
Totalmente horteras, ¿eh?
Sí. Hasta hace relativamente poco era políticamente correcto decir que veías la hora de Bill Cosby. Lo que pasa es que ahora Bill Cosby está metido en unos temas legales bastante serios.
Ara és molt complicat. Jo ara, clar, quan vaig veure la hora de Bill Cosby, vaig pensar, ai, Bill Cosby, tant com m'havia rigut amb ell.
Feia riure aquest home.
I ara?
Clar, ara ja no fa tant riure, no?
No, ahora ya no hace reír. Y el tío, aparte, es una sitcom que, para que os hagáis una idea del fenómeno, la serie tuvo un promedio de 63 millones de espectadores en cada emisión. En Estados Unidos fue un auténtico fenómeno, porque imaginaos lo que era en Estados Unidos, sobre todo con todos los problemas con los actores racializados, el ver por primera vez una familia de gente negra con dinero.
Yeah.
Y eso para la época fue una auténtica vamos, revolución. Y es que la fórmula funcionaba, y el mejor ejemplo es que incluso aquí, que se emitió durante todas sus temporadas, también funcionaba, lo cual también indica que el género de la sitcom al final no deja de ser universal. Para la gente que no sepa de qué va esta historia, Bill Cosby era un comediante muy famoso en Estados Unidos y que decidió montar una serie de televisión en la que él hacía de ginecólogo y planteaba exactamente la misma situación de los problemas crecen. Él trabaja en su casa porque tiene la consulta en casa, su mujer trabaja fuera de casa, la mujer es abogada y tienen 5 hijos y cada uno de ellos es pues el arquetipo de hijo, la responsable, la hippie, el adolescente ligón con malas notas, la adolescente responsable, es decir, todos los arquetipos. Es una serie de verdad con unos gags, con una manera de explicar las problemáticas de los negros en la década de los 80, de verdad que es absolutamente deliciosa, a pesar de que también una serie de televisión que dio lugar a otras series, entre ellas por ejemplo Un Mundo Diferente, que es el momento en el que Lisa Bonet, que todos conoceréis, es pareja de Jason Momoa, como veis yo tengo referentes muy claros en mi cabeza, debieron serie propia cuando se fue a la universidad, o sea que también una serie que alimentó otras series.
Què et sembla ara, Helena, Olga? Va, anem cap als 90, fem el salt als 90 i jo ja intueixo quina serà la primera recomanació d'Helena Neira.
És increïble, el Simpson, que ara està, potser a Disney Plus, els meus fills l'han començat...
Està entera en Disney Plus i jo recuerdo ver el primer episodio en mi casa.
¿Sí?
Se emitió en diciembre de 1989, es decir, estaba en EGB todavía, pero recuerdo a la perfección, el primer capítulo. Vale, se estrenó en 1989, pero yo creo que es justo reconocer que es una de las grandes sitcoms de los 90 y de 2000, de 2010, de 2020, porque recordemos que es una de las series más longevas de la historia que sigue en emisión. A ver... Es una sitcom de animación, pero que no nos engañe a la gente que nos escucha y que a lo mejor, oye, ha vivido en una cueva los últimos años y no sabe lo que son los Simpsons, que no les engañe el formato. Porque yo creo que hay muy pocas series que sean, que encierren la semejante sátira política, social, cultural, familiar, de la clase media norteamericana, como lo hace los Simpsons. Es absolutamente maravilloso lo que hace esta serie, que recordemos también se centra en la historia de una familia integrada por Homer, que es el, un hombre que no, es, no tiene muchas luces, su mujer Marge, que es esta señora que tiene este pelo azul con un moño tremendo hacia arriba, y sus hijos Bart, Lisa y Maggie. Para que os hagáis una idea, 33 temporadas, casi 800 episodios y tiene nada más y nada menos que 33 Emmys. Es decir, que si alguien nos ha escuchado y no la ha visto todavía, que corra a Disney Plus y que se ponga el primer capítol, per favor.
Que comenci, que comenci, estarà entretingut, crec que fins a la tardor, i més, no? Perquè és,
i més.
És infinit.
800 episodis, del Simpson. És una barbaritat. Va, ara, si et sembla, Helena, una altra sèrie dels 90, cantada, a veure si, si l'encerto. Va, escoltem.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Hombre.
Oh! Esta, a ver... Admitir que es la serie que os ponéis cuando estáis de bajona.
Sí, es correcto.
Admitirlo, admitirlo sin pudor.
Jo, jo el record que tinc més clar de Friends és estar estudiant la selectivitat.
Sí?
I, o la universitat, o sigui, estudiar, estudiar molt i mirar-la i riure sense parar, tacs de riure que ja no sabia ni de què reia.
Jo tinc un episodi, teniu, no?, segurament un episodi d'aquells no, marcats, no? El teniu o no?
Yo tengo clarísimamente en la escena con el primer reencuentro romántico de Ross con Rachel sonando With or Without You, esa escena de querer, esa escena mítica, pero bueno, yo hay episodios de Friends que me sé los diálogos de memoria.
Yo el episodi de l'aeroport, quan la, crec que és la segona temporada, quan la Rachel va rebre el Ross justament, que ve de la Xina.
Sí. Però com us ho podeu saber, això?
M'encanta. Que és,
bueno... Estàs Juli, allà, Juli!
Quantes vegades l'heu vist?
Moltes. Però o sigui, aquella escena per mi és, no sé, Rachel en pur estat, no? 100%. O sigui, aquella ingenuïtat brutal.
Fíjate que son cosas, pero cosas nuevamente cotidianas, cosas con las que es fácil identificarte,
totalmente.
Porque al final es verdad que Friends no trata de una familia, pero sí que es verdad, o al menos así la vendieron sus creadores, es una serie sobre esa época de la vida en la que tu familia son tus amigos. Sí. Y lo que plantean es eso, es la relación entre dos grupos de amigos, cinco de ellos viven puerta con puerta en un edificio, el otro vive fuera, que es el hermano de Mónica, y es un poco pues lo que les pasa en esa época, es decir, los mid-20s hasta los 30, después de la universidad está el inseguro, que es Ross, está el sarcástico, que es Chandler, está el ligón, que es Joey, está Mónica, que es la obsesiva, yo soy Mónica, está la princesita, de hecho, sí, es así, o sea, mis amigos me llaman Mónica Geller.
Sí.
O sea, Otro día lo comentamos.
Por favor.
Hablaremos de mi talk, pero lo desarrollaré en otros episodios. Y es maravilloso porque el peso de Friends ha sido tan inmenso que uno de los programas que estrenó el año pasado HBO Max fue precisamente la primera reunión de los protagonistas de Friends después del fin de la temporada. No sé si lo habéis visto
sí,
el especial
de HBO mateix
Max.
Día que es va estrenar.
Y te deja como una sensación como muy agridulce, ¿no? Te deja una sensación extraña en el cuerpo porque ha pasado mucho tiempo, pero en el fondo te das cuenta de que esa gente se ha hecho mayor pero que son parte de ti, de lo que tu eres.
Tens tota la raó, que formen part de la teva vida, realment. Va, Elena, que acabem una de les teves sèries preferides dels 90.
Estava por ti, Mercè.
Tira-la, José. Quantes vegades? Jo he d'escoltar aquesta sintonia i em poso de bon humor, també.
Jo és que mai he connectat amb Sexo en Nueva York.
La reivindicaré hasta la muerte. Sé que ha tenido infinidad de detractores. Sí. Sé que es una serie poco realista por los escenarios que plantea, por el poder adquisitivo de las protagonistas. Pero de verdad, bienvenida sea una serie... que la que nos plantean situaciones reales, conversaciones que todas hemos tenido, situaciones de relaciones de pareja que muchas nos hemos enfrentado, y lo hace con desenfado, en clave de comedia. A mí me parece una serie absolutamente maravillosa. He de decir, para la gente que no la ha visto, la primera temporada cuesta un poco. Sí. La serie tuvo que encontrar su sitio. Pero a partir de la segunda temporada, cada episodio supera al anterior. Creo que tenían un plantel de guionistas absolutamente maravillosos. Y oye, nos descubrió un montón de cosas. Sexo en Nueva York. Y Manolo Blahnik nos descubrió los Cosmopolitan. Mm-hmm. Nos descubrió que las conversaciones con nuestras amigas no eran tan extrañas. Y yo creo que es interesante cómo afronta las cosas desde cuatro perspectivas muy interesantes y desde cuatro arquetipos de personajes que son muy frecuentes, ¿no? Porque está Miranda, que es como la más cínica, Samantha, que es la primera vez que yo creo que he visto en televisión a una mujer con la moral sexual de un hombre, que al final es lo que era Samantha, ¿no? Era una mujer a la que no le preocupaba tampoco el que dijesen de ella. Carrie, la insegura, tal vez, o la que no sabe lo que quiere, y Charlotte, pues que era la que quería el cuento de hadas. Y a mí, sabéis que ha tenido un reboot, la serie ha tenido una segunda entrega con las protagonistas originales, a excepción de Samantha, y a mí me parece que han encontrado el tono en este reboot de And Just Like That, ¿no? Y así, sin más. De hecho, está renovada. Os invito hasta aquí que la veáis, si sois fans de la serie. Y de verdad me parece que es una de las grandes sitcoms de los 90. Lo dicho, son todas las que están, pero no están todas las que son. Pero bueno, ahí lo dejo. Es una buena selección. They say some things never change.
Clar, aquest serà l'inici, no?, d'aquest Just Like That. Molt, molt bona reivindicació la que ha fet l'Helena Neira final. Estic totalment d'acord amb aquest missatge final, Helena. I sobretot, a mi el que em va cridar molt l'atenció, perquè, clar, quantes vegades, no?, ara, no sé si Olga, tu pot dir, quantes vegades has vist aquesta sèrie? Moltíssimes. I des de la primera temporada que tu deies, Helena, com canvia el format de la sèrie? Perquè, Helena, els primers episodis és com que fan com una bateria també d'opinions, no? De persones que no són de l'entorn de la Carrie, no? I com varia també l'estructura, no? de la mateixa sèrie.
Y es un recurso que luego lo han utilizado muy bien, este recurso de como del falso documental.
Exacto.
Que luego lo han retomado series como, por ejemplo, Modern Family o The Office también, y que en esas dos series funcionaba muy bien, pero es que en Sexo en Nueva York no terminaba de funcionar. Al final tú lo que querías ver era qué era lo que opinaba cada una sobre el último ligue de Carrie, o qué era lo que opinaba cada una del último... Porque todas... Esto era un poco lo que te pasa con tus amigas, es cuando tú planteas un tema... Tus amigas tienen cada uno una opinión diferente. Y esto yo creo que era lo que verdaderamente enriquecía, ¿no?, el debate, ¿no? Cómo las opiniones son diversas, pero que en el fondo las amigas siempre están ahí. Es francamente curioso el ver cómo ha evolucionado no solo la serie en general, sino la manera también de entender a las mujeres dentro de las series de televisión, que no hace tanto tiempo, de verdad. No es que yo vaya a hacer aquí un folletín feminista, que tampoco es el lugar, pero que no siempre han tenido el papel que les correspondía. Y cada vez, y lo veremos cuando hablemos de las series más recientes, el papel de las mujeres ahora mismo es muy interesante en las series de televisión. Hablaremos de Hacks, que sé que a Olga le gusta mucho.
Bueno, sí, m'ha encantat. Estic per tornar-la a veure.
Cada dia la recomana, Helena. Cada dia que arriba la Olga, encara no l'heu vist?
És que s'ha acabat i ara no sé què fer.
Ai, això passa, eh? Era el síndrome.
Sí, ara estic com
llorant en una esquina.
Creo que sí, és l'únic que me queda ja.
I Helena també, mira, aprofitant que avui parlem de les sitcoms, reivindicar també sitcoms de casa nostra, com per exemple Plats Bruts, no? El que ha estat...
Por ejemplo, no? La primera sèrie en català que jo vi cuando vine a vivir aquí y dije, ostras, llevaba muy pocos meses, pero dije, estoy empezando a comprender el catalán, era porque me partía de la risa con Plats Bruts.
Qué buen inicio, quina sort que vas tenir començant Plats Bruts.
Bé, Helena Neira, escolta, ha estat un plaer, com sempre, conversar amb tu, Helena.
Un plaer enorme.
Et volem ben aviat amb nosaltres també aquí als estudis. Que vagi molt bé el cap de setmana, Helena.
Un besote grande y buen fin de para todas.
Jo m'he apuntat, perquè és veritat, per exemple, la recomanació que ens feia el nostre oient, el Rafa, no?, que deia Fraser, és que...
Però no està a cap plataforma.
Tampoc?
Em sembla que no. Ara, per posar-nos a riure, i sitcom, està en Las Chicas de Oro.
Home, també, eh?
Que està penjat, no sé si és a Disney Plus o... Crec que és Disney Plus.
Ah, ho mirem. Ara
jo la vaig tornar a veure fa poc, els primers, i em fan riure, com sempre. Ah, Sicília, 1929.
5 minuts, gairebé, si és que passen de 12:45. Fem una cosa, marxem a publicitat, agafem una mica d'aire i... Aquí res, Olga Vallejo. Mira, que estàvem parlant de... Bé, això més que una sitcom, podria ser el protagonista d'una sitcom, l'Esrec, no? Per què no? O sigui, el nostre príncep verba
i tant
preferit, podria ser.
Que ens vam quedar aquí.
És que ens vam quedar amb si Esrec era real o no. És a dir, si s'havien basat en una persona real o no. Això és aquest és el punt de partida d'avui. A on arribarem amb l'anaprisma grinyat?
Mai se sap.
Això mai se sap. Però sempre tot està connectat.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Tot està connectat.
Ai, 9 minuts que passen de 2:15. D'una compartint aquí vivències de la passada nit, Olga Vallejo.
O la vida.
Déu-n'hi-do, podríem escriure un llibre.
Quina vida més intensa.
Ai, Anna Pris, tu estàs bé?
Hola, què tal? Jo estic bé.
Bon dia,
com esteu?
Estem bé, tot i les vivències compartides.
Avui tens problemes amb els cables, Raga.
Jo tinc problemes avui amb tot, gairebé. Vull dir, em connecta la meva neurona, la neurona que em queda.
Et porto una bona notícia. És divendres.
Home, vull dir, això ja és...
Ja quasi s'acaba, això. Ja quasi ho tenim.
És importantíssim.
Que heu anat al Primavera i esteu de ressaca.
No. Vaig anar a un altre lloc, que no era el Primavera. Ressaca no, però de dormir curt. O sigui, he dormit poc avui.
És que ens pensem que som joves.
Això sí.
I ja l'edat passa per... Factura.
Es comença a notar.
I la Olga, clar, la Olga...
Jo he començat
paper,
molt d'hora.
Sí, de curadora, saps? De protegir. Avui ho dèiem, a la taula de redacció, Olga Vallejo.
No us he escoltat, és que estava una mica ocupada aquest matí.
Però bé, mira, són coses de la vida.
Coses
no?
De la vida, però i... per fi és divendres.
Això sí, estem fent ràdio, que
estem
ens agrada.
Ràdio,
què tot... podem demanar més, Anna Pris?
Bueno, doncs... jo tinc una petició.
A veure.
La de l'Eix Rec, aquest, que ara no puc viure.
Bueno, perquè ens havíem quedat l'altre dia amb aquesta sintonia. No diguen sintonia, diguen cançó, eh?
Sí. I avui la que no estàs connectada et sona, Pris, si
per
m'ho permets que m'ho diguis, perquè oi de l'Olga, amb de quin color va, de color verd.
És veritat, tu
verd.
També.
Una altra convidada que ha passat per aquí també, de color verd. Fixa't tu, eh?
Doncs sí, no vinc corporativa en el sentit d'Esrec, que clar...
Veníem preparades per la secció.
Doncs jo no, i de fet no porto
res verd.
Portes vermell avui, no?
Sí, mira, la pulsera aquesta. Porto una pulsera de color verd.
Connectada de nou.
En general la gent ho deu saber, però per qui no ho sàpiga, que vagi a Google i posi Esrec, i que trobarà que és un d'aquests monstres inventats de color verd. I l'altre dia us deia que inventat... Bueno.
Que no.
A veure, DreamWorks, que és l'empresa, la productora que havia fet o que va fer aquesta saga de pel·lícules, perquè ara no sé si... Ara no sé
n'hi ha
si
tres.
Tres o quatre.
Tres segur.
Tres segur.
I potser quatre.
Doncs es van... Mai ho han acabat de dir del cert de sí. Ens vam inspirar en aquesta persona.
No ho han confirmat.
No. Ni confirmen ni desmenteixen.
Ni desmenteixen.
Aleshores dius, bueno, tampoc passa res si us heu inspirat en algú. Però si busqueu a internet Maurice Tillet, Maurice Tillet, busqueu aquesta cara i us apareixerà un senyor que... Jo us he posat una fotografia aquí,
sí,
noies, perquè la veieu. A mi... Se m'assembla molt aquest senyor a l'Esrec.
Moltíssim.
Per mi, és calcat, en tot, eh?
És calcat.
Només li falta el color.
Sí.
El color i les orelles així en forma de trompeta.
Però no pensis, ja té certa tendència.
Sí,
ja hi va,
sí. Per tant, no, si no es van inspirar en aquest senyor, és una coincidència molt curiosa, perquè aquest senyor s'assembla molt a Esrec. I qui era Maurice Tillet?
Qui era?
Doncs, és un senyor que té, home, doncs una història
curiosa?
Dura, difícil, sí? Curiosa, victoriosa...
Ah.
Una miqueta de tot, té ingredients per tot la seva història. Ell va néixer a Rússia, de pares francesos, va néixer el 1903 i tenia una cara tan dolceta quan era petitet, que dius, ai, quin nen més maco. Saps, les àvies devien anar totes a agafar-li les galtes. Ai,
el petonejaven. Maco,
allò que agrada tant als nens petits.
Sí.
Allò que agrada tant i que alguna gent t'ho fan mala llet, eh?
Molt
perquè t'agafen la galta
però, sí.
I fan mal.
I a vosaltres no us feien... A banda de les galtes, saps què em feien? A mi m'agafaven els genolls. A Tora. Sí, pel genoll aquí t'apretaven ben fort.
Ai, però això
dius,
fa molt de mal,
què?
També.
Això deu
quina
ser de Tora, Mercè. A mi això no m'ho
no
han fet mai.
Quina gràcia té, això?
Però que s'acutxaven a agafar-te del genoll?
S'acutxaven, sí. Feien així. Ai, acutxa, mira...
Ai, què?
No, m'encanta.
Ho diem a Reus, això.
No, el meu pare també ho diu.
Ah, veus?
Perdoneu, per mi acutxar és quan algú se'n va al llit que el
això?
Tapes i li fas un petó.
No.
Nosaltres d'acutxar-se...
Ajupir-se.
Ajupir-se també, eh? Quina gràcia.
Doncs, sí, a Reus ens acutxem.
S'acutxaven aquí el genoll i apretaven fort, que dius, no ho entenc. Quina és la gràcia, però ho feien.
Una mica estranyet.
El petit Tillet, això...
Era un nen molt maco. Era un nen tan maco que el coneixia, la gent no li deia Maurice, sinó que li deia Àngel. Perquè tenia una carona d'Àngel, aquell nen. Havia de ser guapo, aquest xicot. Amb la mort prematura del pare, però, i l'esclat de la Revolució Russa, diuen, saps què?
Què?
Tornem a França. Que potser estem una miqueta més tranquils, sí, a França. I el 17, doncs, la mare i el fill tornen a França. Què passa? Aquí comença a haver-hi un daltabaix. Als 17 anys, aquest xiquet tan maco, li comença a passar alguna cosa. Comença a canviar físicament. I resulta que va al metge i li diuen que té acromegàlia.
Què és això?
I això us llegiré una definició que he trobat al Historical Dictionary of Wrestling, de lluita, ja us explicaré lluita per què, que diu que és una condició generalment causada per un tumor a la glàndula pituitària que causa un excés de l'hormona del creixement i es tradueix en un allargament dels ossos facials.
Ah.
Aleshores, a poc, aquest xiquet que era tan guapet va anar mutant fins a tenir un cap gegant, ser completament calb i un imponent físic. Feia 1,70 m d'alçada i pesava 122 quilos.
Déu-n'hi-do.
O sigui, aquest xic te'l trobes i era fort.
Impressionava.
I què passa? Clar, d'àngel a dimoni, pobre home, ell volia convertir-se en advocat, però es va trobar amb un lluitador lituà que es van fer molt amics, un lluitador de lluita lliure, i li va dir, escolta'm, però amb el físic que tens tu...
Aprofita-ho.
Aprofita això. Deixa.
Deixa els jutjats, home.
Els jutjats, són molt pesats, allà, a veure qui hauràs de defensar ara. No, els judicis populars... Ui, quita-te. Diu, ves al ring, aprofita aquest imponent físic que tens ara. I així ho va fer, i va... Vosaltres sabeu que els lluitadors tenen renoms, no? Doncs
sí.
La Mercè Raga seria...
Uf!
Quin nom tindries com a lluitadora?
Escolta, saps què em deien a mi? Em deien Peter. Bé, em diuen Peter.
La Peter. Peter?
Sí.
No l'hem entès, del tot. Peter? Per què et diuen Peter?
Perquè m'agradava molt Peter Pan quan era petit.
Ah, bueno,
i
clar.
Perquè tenia ganes de volar. I sempre,
sí.
I llavors,
sí. El sobrenom no aniria només per atributs,
clar.
Sinó
per les ganes de...
Similituds, afinitats... Peter.
I tu què?
A mi què em deien?
Sí, mira, o què t'agradaria?
Anècdotes. Durant una època em van dir Pedro.
Pedro? Mira, Peter, tot està connectat.
Però em van dir Pedro...
Però per què?
Perquè em vaig tallar els cabells molt curts i em deien que semblava un nen. Bueno, però... aquelles coses de joventut. Pedro! Em dic Anna,
prou, coi. Ja era l'època de la Heidi o què?
Bueno, venia de la brometa de la Heidi, sí, però... Ja està.
I a la Vallejo, què?
Jo no he tingut mai sobrenom que jo sàpiga.
Home, jo no? L'altre que tenia era pitjor. Doncs si intenteu dir Anna en masculí, el que us surt...
Ja, clar. Sí, clar.
Ai, la inventiva del jovent,
Déu-n'hi-do. Com són.
Bueno. Doncs aquest xic no li deia, no tenia un mal renom. A ell li deien l'Àngel francès. Per tant, ell va mantenir el seu renom de joventut.
Ben trobat.
I en el ring es feia dir l'Àngel francès. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, aquest xic se'n va als Estats Units, i ha estat a Rússia, a França, ara als Estats Units.
Va fer fortuna.
I què passa? Clar, als Estats Units, ja sabeu com són, que els agrada molt l'espectacle, el show, tot ho venen.
Circo.
Guapo o lleig, els circs,
sí,
aquests
el circ,
de...
Sí.
Els circs frics de pobra gent allà que estaven sempre exposant-se. Però ell el que aconsegueix és un canvi a l'hora d'anar a veure lluita lliure. Fins al moment, si és bo o dolent el canvi, ja cadascú que decideixi. Fins al moment, vosaltres i jo, que som expertes... Bueno,
en lluita lliure.
Potser ho sou, però deveu saber que antigament s'agafava els lluitadors, o se'ls coneixia, doncs, per com eren tècnicament, no? Doncs anem a veure aquest, que és superbo tècnicament, no sé, sí, què tal... I els atributs físics no tenien tanta importància, saps? Vull dir, doncs eren lluitadors i doncs aquest és molt bo fent aquesta clau i aquest altre és més bo fent l'altra cosa. Aquí moltes paraules tècniques perquè no t'hi cansé molt.
Sí.
Què passa amb en Maurice Tillet? Que, clar, aquest xic té un físic diferent, imponent, i aleshores la gent comença a anar a veure'l no tant pels atributs físics, pels atributs tècnics que té ell, sinó pels físics. Diuen, anem a veure aquest tio, que és molt gran, és així diferent i tal. I aleshores, aquí comença a haver-hi un canvi que molts lluitadors també, doncs, gent amb peculiaritats físiques, comença a dedicar-se també a la lluita lliure. El tio no només té aquest aspecte diferent, sinó que era bo, era molt bo. I va aconseguir guanyar molts combats i va donar voltes per molts llocs i doncs, va triomfar molt. I mira, aquí tenia que estar buscant la xifra, per exemple, va aconseguir ser invencible durant 19 mesos seguits.
Déu-n'hi-do,
invencible.
És una bestialitat.
Llavors té molta influència en lluitadors d'arreu del món i apareix l'Àngel suec, l'Àngel irlandès, l'Àngel polonès.
Va crear tendència.
L'Àngel canadenc.
I no va haver-hi cap Àngel exterminador?
Mira, doncs segurament algun que es fes dir així, segur. La revista, aquest xic va ser conegut, la revista Life del 4 de març de 1940, també està a internet, vull dir que...
El podem buscar.
Ho podeu buscar. Li dedica un reportatge a l'Àngel francès, aquí també us he posat algunes imatges del reportatge, en la secció d'antropologia, eh? I ja apareix com un metge mesurant-li el cap
mesurant
amb aquest
cap.
Home, sí, i diuen... Estan molt excitats perquè mai abans han vist un home com l'Àngel i creuen que són els únics de... Carai, aquest xic! Afirmen que amb un pit de 119 centímetres de perímetre i una constitució com la seva és més propi d'un neandertal que d'un home modern. No sé com...
Home,
que, no sé què devia pensar
com
ell.
Si ho devia
com
prendre,
es devia
no?
prendre,
no?
No,
però sembla que l'Àngel era capaç de... Era molt resilient, no? Tot
sí.
el que li passava tirava cap endavant.
Ell,
I sempre està amb el somriure, no? Dóna aquesta sensació.
Té cara de bona persona, aquest
sí,
senyor.
Sí.
Jo, evidentment, no el vaig conèixer. Però saps aquesta gent que...
Ho transmet,
sí,
eh?
Diu, sembla bon Jan.
Sí.
Aquest xic és maco.
Sí.
Aquest xic no...
No farà mal.
No et farà mal. Home,
oh, si, mal, sí, si, sí.
Bé,
sí.
Fora del ring. Fora,
fora. Si et cau a sobre, sí.
Farà
sí,
mal,
sí.
sí.
Bueno, doncs ell va tenir una vida... força interessant, perquè va aconseguir viatjar per tot el món. Després d'un darrer combat a Singapur, al febrer del 53, ai, doncs s'ha d'apartar dels rings, ja no té aquella salut d'abans.
Home, clar. Ja era més gran. No has dit que va néixer a principis del segle XX?
Sí, tenia 50 anys, ja, bueno, en aquell moment.
Dir, gran per competir.
Sí, home... Que estiguis tot el dia entomant, perquè tu fots cops de puny, però també els entomes.
Clar,
aleshores, clar, això et passa factura. Quan va saber que el seu gran amic polonès, que és l'home que l'havia instigat a dedicar-se al món de la lluita, va morir, ell li va agafar una gran pena i es va morir d'un atac de cor.
Què dius?
Ai, pobre.
Eren molt, molt amics, i aleshores això ja el va acabar de destarotar. I, de fet, els van enterrar junts en un cementiri a prop de Chicago i a la làpida es pot llegir amics als quals ni la mort ha pogut separar.
Que bonic.
Bonic, és bonic. Des de l'any 2012, en Tilet forma part del Saló de la Fama dels Lluitadors Professionals a Wichita Falls, Texas. Ho dic per si no sabeu què fer aquest cap de setmana.
Anirem a Wichita.
Anar. Wichita Falls,
cap
Texas.
Allà.
Podeu anar cap allà. I això, busqueu a internet la seva cara, perquè...
Mira, ho fas perfecte, perquè ara mateix les companyes de la xarxa
sí.
l'han penjat al Twitter del Matí Estel. Si voleu veure doncs, com era aquest professional de lluita lliure, Mauri Stillet, amb qui no s'ha confirmat ni desmentit, però té tota la pinta de ser el veritable R-Rec.
Tu vols una confirmació? Jo t'ho confirmo.
Confirma, ja està. Ja està. La presó ho ha confirmat i ja està. Per cert, a on ens quedem?
Si vols, us dono
una pista
sonora, com fa la Marta normalment amb el seu concurs. Pista sonora.
Ui. Snap, what a happy sound. Snap is the happiest sound I've found. You may clap, rap, ens agrada aquesta pista. I anirem des de... A veure, Tillet anirà a parar?
Tillet
amb un anunci. Té pinta de ser un anunci, això.
Això és un anunci. No sé què esmorzeu vosaltres al matí. Però hi ha gent que esmorza cereals. I hi ha uns cereals que són molt coneguts, que es diuen Kellogg's.
Home,
els coneixem.
De Maurice Tillet a Mr. Kellogg's.
Doncs vinga, això...
I descobrirem l'origen dels Kellogg's.
Carai! Doncs si
no
voleu saber
si
aquest origen...
No sé si us agrada practicar sexe. Tu molt?
Home, però...
com ho has fet anar d'una cosa a l'altra?
Ara m'has desubicat totalment, eh? Jo ja estava pensant en menjar cereals, en abris.
Com ho has fet, això?
Això no estava al guió,
Hi havia una pel·lícula, no?, amb l'Anthony Hopkins.
Battle Creek Sanitarium.
I t'està plorant.
És que aquest tall jo crec que és per guardar-lo.
Home, serà un clàssic. He caigut de quatre potes. Anna Pris... Està plorant.
Ha canviat de color. Ai. Està mutant.
M'estic tornant en Shrek. M'estic convertint de color verd.
Fem una cosa, deixem-ho aquí.
Sí.
Recupera't, que ara saps cap on hem d'anar? Cap a Sant Feliu de Guíxols.
Home, tots cap a Sant Feliu.
Ens hi acompanyes o no?
Vinga, va, anem-hi.
matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Escolta, jo no sé què ha passat ara mateix en aquest estudi. Passen tantes coses al matí.
Estàveu
a Radio Estel.
Molt esverades quan he entrat.
Sí, i més els divendres, que ja, mare de Déu, que arribi ja el cap de setmana, però abans, ara estem parlant de Sant Feliu de Guíxols, però també part important d'aquest festival Píndoles, doncs, passarà aquí a Barcelona. I és que els divendres ens agrada proposar-vos un pla pel cap de setmana, i avui la Marta ens proposa aquest pla que uneix teatre i racons insòlits.
Exacte, es tracta de Píndoles, un festival que presenta obres de teatre breu inèdites en espais no convencionals. Des d'avui fins diumenge celebrarà la seva 8a edició al Castell de Montjuïc de Barcelona i a una nova seu, Mercè, que tu ja avançaves, que és Sant Feliu de Guíxols.
Doncs vinga, va, jo vull saber més coses.
Sí, doncs mira, per donar-nos més detalls d'aquest festival Píndoles, ja ens escolta la Maria Soler, que és responsable de comunicació del festival. Maria, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Teatre breu en espais vius. Són això, les píndoles del festival?
Són això. Obres i espectacles de 15 minuts en espais singulars del Castell de Montjuïc, exacte.
El Festival Píndoles, com deies, són obres de teatre breu inèdites en espais no convencionals. Comencem per les obres. A veure, Maria, de quines disciplines artístiques parlem?
Tenim teatre de text, teatre físic, dansa i teatre d'objectes, és a dir, bastanta varietat, i a més totes les propostes, tal com dèieu, són seleccionades a través d'una convocatòria oberta i per tant s'estrenen i es veuran per primera vegada aquí al Castell de Montjuïc. Vam fer una petita prèvia a Sant Feliu de Guíxols, també en format festival, però si es podria dir que a la capital catalana serà el primer cop on es veuran.
Escolta, Maria, deies això del teatre d'objectes, a què et refereixes? Què és el teatre d'objectes, pels que no estiguem iniciats?
Doncs és un format que hibrida teatre de text, però justament la dramatúrgia i també la posada en escena, tot el llenguatge que s'utilitza són objectes, i no diem titelles perquè justament en aquest cas són unes estructures de fusta i juga amb material domèstic, amb gots, taules, i dona vida. O sigui que us convidem a venir i a descobrir-ho, i tant.
Que interessant. I pel que fa als espais, on es podran gaudir aquestes peces insòlites i per què l'espai fa que l'experiència del públic sigui totalment diferent a la de veure una obra dins, per exemple, un teatre, no?, que és la forma més convencional?
Clar, la gràcia del format justament és que els espais sumen a les obres, perquè per començar el Castell de Montjuïc, doncs, a nivell d'espais, doncs, i a part que es veuen la vista al mar i Barcelona, doncs sempre suma. Sí que el Pati d'Armes, que és un dels espais, es munta un escenari, però els altres, la resta d'espais, s'utilitza el propi terreny o les pròpies formes que té l'arquitectura d'aquell castell i s'utilitzen com a escenari. Té un punt afegit, sí, sí.
Clar, clar, fantàstic, un entorn immillorable. També ens ha cridat l'atenció que les obres que es podran veure aquest festival s'escullen a través d'una convocatòria anònima. Aquest any s'hi representaran 18 peces en total, però quantes s'hi han presentat i com ha estat aquest procés de selecció?
Es van presentar al voltant d'unes 170 propostes.
Carai.
Sí, déu-n'hi-do. De teatre de text, la majoria, i després també d'altres formats. I el que fem nosaltres és demanar les propostes de manera anònima, és a dir, l'equip del PIN o l'Ajuntament amb un jurat professional, que aquest any hi havia doncs la companyia La Virgueria, Projecte Ingenu i la Marta Butxaca, ens vam llegir les propostes i conjuntament doncs les més valorades, després desvetllem qui hi ha darrere, i són aquestes companyies les que després munten la peça i estrenen aquí al castell.
I ja per acabar, Maria, pels oients que ens estiguin escoltant, on poden trobar les entrades?
Doncs les entrades estan, de manera anticipada, encara estan a la venda. Són a la nostra pàgina web, que és píndoles.com. I a taquilla també n'hi haurà. O sigui que si algú decideix venir a última hora, que no es preocupi, que no es quedarà sense.
Perfecte.
Carai, doncs jo m'apunto també a aquest pla, d'unidor, quantes coses.
Doncs mira, píndoles.com.
Encantada.
Maria Soler, responsable de comunicació del Festival Píndoles. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el festival. Gràcies per ser aquí amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, gràcies.
Ai, des del castell de Montjuïc, i també a Sant Feliu de Guíxols. Marta, que arribem ja al punt de la una, i fixa't tu que, déu-n'hi-do, acabarem aquest recorregut. Hem començat el programa parlant de turisme.
Sí,
no?
De turisme d'aquí, de casa nostra.
Narcís Ferrer, el director de l'Agència Catalana de Turisme, i acabarem aquesta ruta que us proposem aquest divendres justament a Coll de Nargó. Què et sembla? Perquè ja saps que l'estrena aquest cap de setmana. Bé, es va estrenar ahir, no? Cinda,
sí.
Jurassic Park. Jurassic Park, The Monion. Déu-n'hi-do. Doncs
però que
n'hi ha
allà dalt.
Més. Ah, doncs sí, clar, que no hi has anat mai.
No, a veure, expliqueu-m'ho.
Doncs vinga, ens acompanyes?
Va.
Va, això serà després del butlletí informatiu, aquí al matí a Ràdio Estel. Farem cap a Coll de Nargó. Parlarem de Dinosfera, el Museu dels Dinosaures de Catalunya.